Bon dia i bona hora, última setmana del mes de novembre. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més, dilluns, dia 27. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joan, què tal?
Una jornada que comença amb el cel mig enteranyinat. Avui tindrem un dia més aviat gris, ara en parlarem. Abans, però, cop d'ull a les temperatures, perquè déu-n'hi-do quin fred ha fet aquest cap de setmana.
Doncs sí, avui ens llevem amb 2 graus negatius a Vall de Núria, 2 graus a Ribes de Freser, 3 a Ripoll, a Dalt i a Vic, 4 graus a la Vall d'en Bas i a Mieres, 5 a Olot, Santa Pau i Sant Feliu de Pallerols, 6 graus a Castellfollit de la Roca, 7 a Girona, 8 graus a Anglès i Banyoles, 9 graus a Figueres i 10 a Roses.
5 minuts més amb Joel Tallant i Aniol Puigverd.
Previsió del temps, Dani Ramírez.
Avui el temps serà variable, mig ennuvolat. Alguna boirina, bancs de boira al matí, temperatura baixa, freda, de plena tardor. A la Garrotxa entre 0 i 3 graus, a Osona entre 2 i 3 graus de mínima, en punts a la Costa Brava baixant cap als 4-5 graus, força fred també a la Costa Brava, i sota 0 a les valls del Pirineu. Ahir, per exemple, a Camprodon baixaven a 4 sota 0, o a Isòvol a 7 sota 0, a Cerdanya. Bé, avui hi ha un petit canvi de temps que arribarà a la tarda, tarda, vespre i nit, un front que donarà núvols, per tant, tarda més ennuvolada i fins i tot alguna gota. Algun plogim pot caure poca cosa cap al nord, bàsicament Cerdanya i Ripollès, i si neva molt poquet, cap als 2.000 o 1.800 metres. Per tant, un dia fred, perquè de dia costarà passar dels 15-16 graus les més altes, i per tant, doncs, refresca de dia, sobretot. Demà el temps vindrà marcat per la variabilitat també, núvols i clarianes. A la tarda no descartem alguna nuvolada important cap al nord de les comarques de Girona i la temperatura lleugerament més baixa. Dimecres també preveiem un dia variable, mig ennuvolat, però sembla que de pluja no n'arribarà. Hauríem d'esperar ja dijous. Dijous vespre i nit o a partir de la tarda es pot tapar l'interior i el Pirineu amb algun plogim i alguna nevada a cotes altes, més de 2.000 metres, tot i que la matinada divendres podria nevar feblement al Ripollès i a la Cerdanya cap als 1.700 metres.
Gràcies, Dani Ramírez. Ens hem situat ja a les 8 del matí en pràcticament 3 minuts. Títols de la jornada. El Consorci d'Acció Social de la Garrotxa assegura que falta implicació ciutadana per combatre la violència de gènere. L'Associació de Dones de la Garrotxa també reivindica el paper de la dona en un acte celebrat aquest cap de setmana al centre d'Olot en motiu del 25N. Escoltem precisament la Maite Marcó del Consorci d'Acció Social fent aquesta reivindicació a la societat.
Lògicament donen un marc jurídic per poder fer molta protecció i cada vegada, és el que deia el mateix manifest, no? S'estan destinant molts recursos a poder tenir espais d'atenció cap a les víctimes, de protecció, però falta tota la implicació ciutadana, perquè no és de les dones només, la violència cap a les dones, lògicament, sinó que és de tota la societat.
Al Ripollès ja s'han atès més dones per violència de gènere aquest any que en tot el 2022.
Preocupa que un de cada 10 ateses tingui menys de 18 anys. La comarca ha celebrat el 25N amb diferents activitats aquest cap de setmana.
L'Anna Vial és educadora del Servei Integral d'Atenció a les Dones.
I per això és important, doncs, poder classificar i poder identificar quines són les actituds o situacions que tu ja estàs en una situació una mica problemàtica.
Això és violència, no en siguis còmplice. Aquest és el nom de la campanya que impulsa el Consell Comarcal de la Garrotxa i de la qual en parlarem avui molt àmpliament després d'aquest cap de setmana de reivindicacions amb motiu del 25N amb la Maria Grabulosa, l'Ariadna Pagès i la Naima Algamuchi, que vindran a visitar-nos i esmorzar amb nosaltres aquí als 5 minuts més. Per cert, a les preses fan una iniciativa que es diu Fem Dissabte, la nova proposta de l'Ajuntament busca crear comunitat entre les dones del poble.
Des del febrer fins al juny s'organitzaran 5 tallers perquè durant una estona les dones es desprenguin de les tasques de la llar i dediquin aquest temps a elles mateixes.
Escoltem l'Anna Casadevall, és una de les impulsores del projecte.
Hem buscat una mica crear un grup que ens permeti parar en el dia a dia, que portem totes un ritme bastant elevat, per poder parar una estona i estar amb nosaltres mateixos, escoltar-nos i crear un cercle de confiança entre dones.
Pares, mares, avis, nens i nenes comparteixen estones plegats fent exercici a través de Generacions en Moviment. És un projecte que s'ha impulsat des del ZER Compte Arnau i que pretén cohesionar persones de totes les edats.
La proposta ja s'ha dut a terme a Planoles i Vallfogona i l'objectiu és que es pugui seguir estenent durant tot el curs.
Escoltem a Jordi Sala, és mestre d'Educació Física de la ZER del Compte Arnau.
L'objectiu principal és treballar amb la cohesió social del poble. Utilitzem com a mitjà l'activitat física, però que realment el que ens interessa és la interacció que hi ha entre nens, pares, avis i la gent del poble en general.
I avui també anirem a l'Hospital de Can de Bànol perquè s'ha adherit a la campanya de sensibilització de l'ús d'antibiòtics que s'està duent a terme arreu del país.
La resistència que provoquen aquest tipus de medicaments són la causa de mort de 25.000 persones a l'any a la Unió Europea. És per això que cal conscienciar la població sobre l'ús excessiu dels antibiòtics.
L'Anna Martínez és infermera del control d'infeccions de la Fundació Hospital de Can de Bànol.
A vegades hi ha infeccions que són molt greus, que com que hem fet un mal ús dels antibiòtics, doncs els microorganismes, les bactèries, els fongs, doncs s'han tornat resistents a aquests antibiòtics.
Queden en llibertat amb mesures cautelars els dos detinguts en l'operació antijihadista d'Olot.
Un d'ells havia estat adscrit a l'extremisme violent de matriu nacional socialista durant un període de temps previ, segons han informat els Mossos d'Esquadra després d'analitzar el material tecnològic intervingut.
I a Set Cases l'Ajuntament té molt clar que si el telecabina que uneix el municipi amb Vallterra acaba sent una realitat, la vila ha de poder dir-hi la seva.
El que no vol l'alcalde, segons ha avançat, és que la descarbonització de l'estació signifiqui degradar l'entorn del municipi.
Nosaltres, clar, com a poble petit, no? I que tenim les nostres, clar, treballem, podem dedicar unes hores, doncs, bueno, en principi es fot mal, d'allò, doncs, crec que el poble també en general ho accepta, no? I llavors anirem, estem esperant, bueno, a poc a poc anar concretant, perquè al final acabarem allà mateix, que nosaltres, i només, no?, el terme municipal de Setcases és l'Ajuntament, decidirà com i quan i com es faran les coses.
La majoria de comerços d'Olot s'han adherit al Black Friday.
Des de l'Associació de Comerciants d'Olot, però, diuen que prefereixen potenciar campanyes com la comerciada, que posa més en valor els seus productes i els petits negocis.
L'Anna Planella és la presidenta de la COM.
Sempre genera impacte perquè si hi ha ventes, pues fa escalaix, vale? El que passa que realment llavors has de valorar si aquest descompte que has fet t'ha compensat. És una mica un entremig, saps? Fer grans descomptes sí que pot ser ventes, però també pot ser pèrdues. Per tant, ho has de valorar tu a la pròpia botiga i veure si realment és important fer un gran descompte.
I Sheila Pedro del barri de Sant Miquel i Guillem Vila de l'Eixample Popular, Nou Pubilla i Areu d'Olot.
Sí, és un valor afegit d'aquest sopar, que el fet de que el meu germà m'hagi pogut donar la faixa d'Areu ha estat encara un punt extra. I respecte al que deies, si intentar representar millor Olot.
Representar tot el bé que pugui al meu barri. No m'ho esperava, la veritat és que se m'ha quedat una cara una mica de sorpresa.
I avui també us explicarem que, pel que fa als esports, hem tingut un cap de setmana especialment intens. La Unió Esportiva Olot tomba els Reus amb un gol in extremis de Marc Mas.
El Pichichi, que abans havia fallat un penal, ha caçat una centrada d'Ayala al minut 86 i ha donat la victòria als lutins en un partit molt complicat.
Que ha satisfet i molt l'entrenador Pedro Dolera.
M'ha sentit molt afortunat d'estar aquest club, d'estar amb aquest grup d'equip, d'aquí de jugadors que tinc, que han crescut fins al final i que al final crec que la victòria és absolutament justa. Una llàstima no haver-ho fet abans, però bueno, vull dir, al final els partits ja sabem que són molt complicats i davant teníem un equipàs.
I avui també us hem d'explicar, entre altres qüestions, que l'hoquei Olot recupera el bon joc i empata Sant Cugat, resultat final 4-4.
Els olotins van fer un partit notable on van tenir a tocar la victòria.
I la Trail Vall de Riba ja té data confirmada. La prova es disputarà el pròxim 27 d'abril.
Enguany celebra una dècada d'edicions i ho fa amb novetats. La cursa ha entrat a formar part del circuit de l'X-Trail Cup i també proposa recuperar la caminada entre els recorreguts.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
I la setmana comença calenteta en la mobilitat perquè D'entrada, l'R3 de Rodalies torna a tenir problemes aquest matí.
Doncs sí, una incidència que afecta el centre de trànsit centralitzat provocada per un robatori de coure obliga a interrompre la circulació entre Vic i Puigcerdà. Tècnics de DIF estan treballant en aquests moments en la resolució de la incidència derivada d'aquest acte vandàlic.
Trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
El trànsit, ara mateix, Policia Municipal d'Olot, bon dia.
Bon dia des de la Policia Municipal. Per avui, les reserves d'estacionament serien el carrer Fontanella i el carrer Verge de Fàtima. En quant als talls de carrer, és a l'Avinguda Sant Jordi.
Anem cap a l'Avinguda Sant Jordi, doncs. Avui, Aniol, què hi trobarem?
Tots els vehicles que circulin per l'Avinguda Sant Jordi, provinents de les Preses i en sentit la Canya, quan arribin a la rotonda de la carretera de Santa Pau, seran desviats en sentit centre de ciutat. Els vehicles que circulin per la carretera de la Canya, provinents de la Canya, en sentit a les Preses, quan arribin a l'altura del pont del carrer Zamenhof, es desviaran cap al carrer Terrassa, Avinguda Visaroques, carrer Verge de la Guia i carrers adjacents. Accés i sortida de l'escola Visaroques. Els vehicles que portin o recollin alumnes de l'escola Visaroques es trobaran tallada a l'Avinguda Sant Jordi a l'altura de la rotonda de la carretera Santa Pau. Per arribar a l'escola hauran de seguir per la carretera Santa Pau, Ronda de les Fonts, Camí de la Creu i altres carrers. I els vehicles que portin o recullin alumnat al centre i que vinguin de la Rodona podran accedir a través del carrer Pont de Zamenhof, Portbou, Volcà Croscat i Pare Nolasc de Mola. Aquests treballs i aquestes afectacions viàries s'espera que durin avui i demà i de cares a dimecres el pla d'obra serà un altre.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Cap de setmana reivindicatiu amb motiu del 25N. Avui en parlarem àmpliament al programa a partir de 9:15. La Garrotxa ha recordat el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència cap a la Dona i ho ha fet amb un to molt reivindicatiu.
El Consorci d'Acció Social de la Garrotxa assegura que falta implicació ciutadana per combatre la violència de gènere. L'Associació de Dones de la Garrotxa també ha reivindicat el paper de la dona en un acte celebrat aquest cap de setmana al Centre d'Olot en motiu del 25N.
És una informació d'en Guillem Guardiola.
La Garrotxa s'ha volcat de forma unànime per recordar el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència vers les Dones aquest dissabte. La comarca ha reivindicat el paper de la dona en diferents formes i és que la violència de gènere és una xacra que continua present a la nostra societat. La presidenta de l'Associació de Dones de la Garrotxa, Catalina Selles, ha assegurat que és molt important continuar reivindicant l'empoderament de la dona.
Cada vegada hi ha més gent que està posat en el tema, hi ha més associacions, hi ha més... abans no hi havia el consorci amb un CIAT que treballava per ajudar les dones. I tot i així, els actes de violència continuen sent-hi. És molt trist.
La presidenta de l'Associació de Dones de la Garrotxa, Catalina Selles, també ha reconegut que en l'actualitat les dones tenen a l'abast moltes més plataformes i associacions que defensen el paper de la dona. Per altra banda, la coordinadora de l'àmbit de relacions familiars del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, Maite Marcó, també ha assenyalat que han crescut les atencions a dones que demanen assessorament i ha assegurat que falta implicació ciutadana.
S'està treballant molt amb les lleis, lògicament donen un marc jurídic per poder fer molta protecció i cada vegada, és el que deia el mateix manifest, no? S'estan destinant molts recursos a poder tenir espais d'atenció cap a les víctimes de protecció, però falta tota la implicació ciutadana, perquè no és de les dones només, la violència cap a les dones, lògicament, sinó que és de tota la societat.
El Consorci d'Acció Social de la Garrotxa va aprofitar la lectura del manifest per recordar el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència vers les Dones aquest divendres per destacar la tasca del Servei d'Informació i Atenció a les Dones de la Garrotxa.
Les dades parlen per si soles. Al Ripollès ja s'han atès més dones per violència de gènere aquest any que en tot el 2022.
Preocupa que un de cada 10 ateses tingui menys de 18 anys. La comarca ha celebrat el 25N amb diferents activitats aquest cap de setmana.
Guido Sengerotti en té més detalls.
L'any passat al Ripollès es van atendre 181 persones per violència masclista o domèstica. Enguany la xifra ja és de 190 i hi falta més d'un mes per tancar l'any. Són dades que preocupen i per això la celebració del 25N és més important que mai. A la comarca s'han preparat diverses dinàmiques i activitats per prendre consciència de la problemàtica. S'ha ideat també un termòmetre per mesurar la gravetat de les violències que poden patir les dones i que serà present a les activitats diverses. Anna Biel és educadora del Servei Integral d'Atenció a les Dones.
I per això és important, doncs, poder classificar i poder identificar quines són les actituds o situacions que tu ja estàs en una situació una mica problemàtica.
Des del Consell Comarcal ressalten la importància de contactar amb els serveis d'atenció disponibles en qualsevol cas. Ho explica la consellera comarcal d'Igualtat i Feminismes, Judit Cornellà.
Que qualsevol persona que es tròpiga en qualsevol escala, sobretot a les més altes d'aquest termòmetre, pot trucar al 900-900-120 o, en el cas del Ripollès, dirigir-se al CIAT del Consorci de Benestar Social, on allà se li pot oferir tota una sèrie d'ajudes integrals.
Entre les 181 persones ateses l'any passat, 21 van ser menors d'edat.
Encara més coses. Fem dissabte és el nom de la nova proposta de l'Ajuntament de les Preses que busca crear comunitat entre les dones del poble.
Des del febrer fins al juny s'organitzaran 5 tallers perquè durant una estona les dones es desprenguin de les tasques de la llar i dediquin aquest temps a elles mateixes.
Pere Ubach.
L'Ajuntament de les Preses està organitzant un conjunt de 5 tallers per a dones amb l'objectiu de fomentar un sentiment de comunitat. Aquests tallers abordaran temes com l'alimentació, la salut sexual, la salut física, les cures, així com proporcionaran temps per a la meditació i la relaxació. Anna Casadevall, membre del centre de fisioteràpia Cuida't, és una de les responsables de coordinar aquests tallers. Segons ella, l'objectiu d'aquesta iniciativa és establir un cercle de confiança entre les dones participants.
Hem buscat una mica crear un grup que ens permeti parar en el dia a dia, que portem totes un ritme bastant elevat, per poder parar una estona i estar amb nosaltres mateixos, escoltar-nos i crear un cercle de confiança entre dones.
Els tallers estan destinats a les dones de les preses que desitgin reservar un espai per a elles mateixes. Aquesta iniciativa, amb el nom de Fem Dissabtes, té l'objectiu de proporcionar un moment de dedicació personal. Col·loquialment, l'expressió Fer Dissabte fa referència a posar ordre a les coses, associant-se sovint a les tasques domèstiques que en moltes ocasions recauen sobre les dones. La regidora d'Acció Social de l'Ajuntament de les Preses, Estel Muntada, destaca que volen donar-li una volta a aquest concepte.
El 25N, com sabeu, és el Dia Internacional per la Erradicació de la Violència contra les Dones i li volíem donar una mica la volta i parlar de les cures, més enllà de la violència, que malauradament en parlem molt sovint. I llavors per això la idea és, de fet el Fem Dissabte té a veure amb això, no? De dir, sempre hem tingut les dones històricament, el Fem Dissabte el dedicàvem a la cura de la casa, a la neteja, a posar ordre, i dèiem Fem Dissabte, però Fem Dissabte cap a dins. O sigui, Fem Dissabte per les dones, ens cuidem i ens mimem una mica la nostra part interna.
Les inscripcions pel cicle de tallers Fem Dissabte seran en línia a través del portal web de l'Ajuntament de les Preses. Aquests tallers impartits per professionals en cada àmbit tindran un cost de 25 euros per accedir a totes les sessions.
I encara en l'àmbit estrictament social, pares, mares, avis, nens i nenes comparteixen estones plegats fent exercici a través de Generacions en Moviment. És un projecte que s'ha impulsat des del Zer Compte Arnau de Vallfogona i que pretén cohesionar persones de totes les edats.
La proposta ja s'ha dut a terme a Planoles i Vallfogona i l'objectiu és que pugui seguir estenent durant tot el curs.
Judit Lechon.
Generacions en Moviment és un projecte que acaba de néixer a la Zer Compte Arnau per teixir vincles intergeneracionals entre els alumnes i persones del poble, independentment de si ja hi tenen una relació de parentesc o no. Primer va començar a Planoles, on va ser tot un èxit, i aquesta setmana ha arribat a Vallfogona, on pares, mares, avis i veïns del municipi han practicat exercici conjuntament i on algunes de les activitats han estat dirigides pels mateixos alumnes. Jordi Sala és mestre d'Educació Física de la Zer Compte Arnau.
L'objectiu principal és treballar la cohesió social del poble. Utilitzem com a mitjà l'activitat física, però que realment el que ens interessa és la interacció que hi ha entre nens, pares, avis i la gent del poble en general.
Els exercicis estan adaptats perquè persones de totes les edats puguin fer-los.
Totes les persones, independentment del seu nivell de condició física, la poden fer. En el cas d'avui, el format que tenim, tenim un escalfament que el dirigeix el mestre, en aquest cas jo. Després tenim un joc en què interactuen adults i nens a la vegada. I després els nens es converteixen en entrenadors, hi ha diverses estacions, i el que fem és un treball de força resistència, i els nens el que fan és explicar els moviments, què treballem, els usos musculars, com ho fem, o si proveeixen ajuda, etc, etc.
Petits i grans es coneixen a partir de Generacions en Moviment per compartir tardes a l'exterior practicant exercici.
Que els vincles existents es reforcin i intentar que aquells que no existeixen, doncs, persones que es puguin conèixer a través de les activitats que fem i a partir d'aquí intentar cohesionar una mica més el poble.
La voluntat és que la proposta tingui continuïtat durant tot el curs i que cada vegada més persones s'afegeixin als exercicis que es duen a terme en diversos espais de Planoles i Vallfogona.
D'altra banda, la Fundació Hospital de Can de Bànol s'ha adherit a la campanya de sensibilització de l'ús d'antibiòtics que està duent a terme arreu del territori.
La resistència que provoquen aquest tipus de medicaments són la causa de mort de 25.000 persones a l'any a la Unió Europea. És per això que cal conscienciar la població sobre l'ús excessiu dels antibiòtics.
Judit Curós.
Cada any moren 25.000 persones a la Unió Europea a causa de les resistències als antibiòtics. Una xifra, però, que es preveu que vagi en augment si no s'actua i que arribi a ser la primera causa de mort en l'àmbit mundial entre els humans. És per això que des del sector sanitari es fan campanyes per a conscienciar i sensibilitzar la població sobre les conseqüències del mal ús dels antibiòtics. Ho explica Anna Martínez, infermera de control d'infeccions de la Fundació Hospital de Can de Bànol.
A vegades hi ha infeccions que són molt greus, que com que hem fet un mal ús dels antibiòtics, doncs els microorganismes, les bactèries, els fongs, doncs s'han tornat resistents a aquests antibiòtics i llavors a l'hora de que nosaltres vulguem doncs, tractar o vulguem matar aquests microorganismes, doncs no podem degut a aquestes resistències. Llavors, bueno, és molt important doncs, que siguem conscients d'això, que podem arribar a tenir complicacions greus de malalties, inclús fins a la mort.
Una de les principals causes que provoquen que el cos es torni resistent als antibiòtics és l'ús excessiu d'aquest tipus de medicament, però n'hi ha d'altres, com l'automedicació, no complir amb les prescripcions del metge sanitari i fins i tot l'excés de medicació entre els animals. Les infeccions d'orina són una de les causes que més condueixen a la medicació per antibiòtic. És per això que des de la Fundació Hospital de Can de Bànol s'han adherit a la campanya Sense simptomatologia del tracte, no maltractis, per sensibilitzar la comunitat.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Queden en llibertat amb mesures cautelars els dos detinguts en l'operació antijihadista a Olot. Un d'ells havia estat adscrit a l'extremisme violent de matriu nacional socialista durant un període de temps previ, segons han informat els Mossos d'Esquadra, després d'analitzar el material tecnològic intervingut.
La investigació conjunta es va iniciar el passat mes de febrer, quan gràcies a la xarxa de col·laboració ciutadana, els investigadors es van assabentar que els ara detinguts presentaven conductes observables que podien ser compatibles amb una afinitat manifesta pel terrorisme de matriu jihadista. Els agents han pogut acreditar que un dels detinguts ha estat exercint durant mesos una tasca d'adoctrinament en el segon mitjançant l'ús de la propaganda creada per productores afins a Daesh i Al-Qaeda, inclosos productes de convenciment ideològic i altres de caràcter tàctic i de capacitació. Segons els cossos policials, aquesta exposició continuada ha acabat produint que el segon detingut evidencia conductes cada vegada més habituals d'odi cap a col·lectius amenaçats com ara la comunitat jueva, així com que manifestés intencions de cometre atacs contra la societat en general. La inspiració de persones que presentin factors de vulnerabilitat davant de la propaganda jihadista és un dels objectius de les organitzacions terroristes i ha estat un dels encadenants d'accions protagonitzades per actors individuals en els darrers anys a tot Europa. Tot i això, la investigació continua oberta.
I ara anem a la pàgina econòmica, perquè el Comitè d'Empresa de Comforça convoca dues jornades de vaga pels dies 1 i 5 de desembre i una de mobilització per al dia 3 del mateix mes. Així s'ha fet públic aquest divendres a la nit. Aquestes jornades de protestes estan motivades per diversos factors, però els treballadors de la metal·lúrgia ripollesa esgrimeixen que el principal és la viabilitat empresarial de la companyia.
Els arguments per la convocatòria de mobilitzacions són, segons els sindicats, l'incompliment del conveni col·lectiu pel que fa a conciliació laboral en referència a la no retribució de l'ajuda escolar any. També la incertesa al dret de negociació col·lectiva i la negativa asseguren a negociar la revisió dels grups professionals. Una qüestió que afecta bona part de l'empresa i que no permet enquadrar els treballadors al grup que els pertoca. La gran preocupació és que Comforça és una empresa mercantil, però on es vol aplicar el règim del sector públic. Consideren que això podria suposar que la companyia no funcioni de manera àgil. Diuen que per operar en la immediatesa de presa de decisions i disminuir així la capacitat operativa per adaptar-se al mercat cada vegada més exigent i més competitiu. Subratllen que aquest canvi en el funcionament no només aniria en detriment de la viabilitat empresarial de Conforça, sinó també a bona part del teixit social i econòmic de la comarca del Ripollès, una comarca ja per si precària en molts aspectes. Per altra banda, el comitè d'empresa també lamenta la imatge de la companyia en relació amb la gestió feta per part dels directors generals.
I l'Ajuntament de Setcases té molt clar que si el telecabina que uneix el municipi amb Vallter acaba sent una realitat, la vila ha de formar part d'aquesta decisió i ha de poder decidir també com construir aquesta infraestructura. El que no vol l'alcalde, segons ha dit, és que la descarbonització de l'estació signifiqui degradar l'entorn del municipi.
El projecte del telecabina de Setcases a Vallter és una iniciativa que valen la majoria de setcasencs i setcasenques, però des del consistori l'alcalde afirma que s'ha d'estudiar bé perquè descarbonitzar l'estació no ha de ser sinònim de malmetre l'entorn del municipi. Joan Casadevall és l'alcalde de Setcases.
Nosaltres, clar, com a poble petit, no? I que tenim les nostres, clar, treballem, podem dedicar unes hores, doncs, bueno, en principi es forma mal d'allò, doncs, crec que el poble també en general ho accepta, no? I llavors anirem, estem esperant, bueno, a poc anar concretant, perquè al final acabarem allà mateix, que nosaltres, i només, no?, el terme municipal de Setcases és l'Ajuntament, decidirà com i quan i com es faran les coses.
El document inicial planteja la construcció d'un aparcament de grans dimensions, perquè l'actual, el que es troba als peus de l'estació, desapareixerà. El que no vol Setcases és que el poble es converteixi en una gran massa d'asfalt, per això remarca que la decisió es prendrà entre la vila i l'equipament, sempre amb la voluntat de preservar l'espai natural i no degradar-lo.
Però al final, clar, és la terra és la terra, i on està és on està. Per tant, els responsables finals seran Vallter i l'Ajuntament de Setcases, no? I anirem molt fins, ja hem parlat diverses vegades, no?, de que tot es té que fer amb una exquisitesa paisatgística, amb respecte, ja ho entenen, no? Vull dir que no deixarem, per exemple, que la meva preocupació, asfaltar, no? Un asfalt com seria un supermercat, enmig de la natura, perquè quedaria, de Setcases no és un lloc per fer això.
De moment, el projecte ha quedat fora d'una subvenció provinent de fons europeus, de manera que caldrà treballar per cercar el finançament, cosa que pot endarrerir la seva posada en marxa.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Deixo el moble aquí, al costat del contenidor?
Sí, deixem-lo aquí mateix. Igualment ja vindrà algú a recollir-lo. I tampoc molesta tant, i ens el traiem de sobre nosaltres.
Els mobles, electrodomèstics i trastos vells no s'abandonen al carrer. A part d'amortir l'entorn on viu a més persones, generes una despesa extraordinària en recollida que acaba assumint tota la ciutadania. Amb només una trucada de telèfon pots gestionar la recollida de mobles, trastos i electrodomèstics de manera totalment gratuïta. I així t'assegures que tot el material serà reciclat de manera correcta. I a més, cuides l'entorn i el planeta. Per més informació, posa't en contacte amb el teu ajuntament o amb el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa. Fer-ho bé costa poc. Campanya impulsada pel Consell Comarcal de la Garrotxa i el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 7 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallà, Tenridaura i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, el teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada, repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teissa-bus.com o al telèfon 972-260196. Teissa, som elèctrics, som futur.
Trentena Fira de la Ratafia de Besalú. Descobreix la millor ratafia de Besalú i gaudeix de les activitats programades durant el cap de setmana. Tasta la ratafia el dia 2 i el dia 3 participa de tot el que t'hem preparat. Tasta de ratafies catalanes, mercat artesanal i de botiguers, concerts, sardanes... Gaudeix el cap de setmana amb un producte tant de casa com és la ratafia. Més informació a besalú.cat i a les xarxes socials.
L'Observatori d'Humanitats presenta Escriptura i Salut amb en Josep Maria Arnau de Bolòs, farmacòleg i un dels metges que va diagnosticar el primer cas de sida a l'estat espanyol fa 40 anys. És l'última activitat de l'Observatori per aquest 2023. Reflexions sobre el valor que la lectura aporta tant a usuaris com a professionals de la salut. La xerrada serà aquest dijous 30 de novembre a les 7 de la tarda a la sala d'actes de l'Hospital d'Olot.
A la plaça Mercat d'Olot, la vinoteca Venda i Tast. Venda de vins, caves, licors i productes gourmet. Tast de vins, caves, licors i productes gourmet. La vinoteca Venda i Tast.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpi Olot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpi Olot, notaràs els resultats.
Llimpi Olot, ens hem traslladat a l'avinguda Antoni Gaudí 31 d'Olot.
Tens joies que fa temps que no et poses? A Montdor del Passeig d'en Blai comprem joies i monedes d'or i plata i també venem lingots per inversió. Vine a Montdor i treu rendiment de les joies que no et poses. Montdor, Passeig d'en Blai 36, Olot.
Què tal? Molt bon dia, són 8:45.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
La Garrotxa recorda el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència cap a la Dona.
El Consorci d'Acció Social de la Garrotxa assegura que falta implicació ciutadana per combatre la violència de gènere.
Cada vegada hi ha més gent que està posat en el tema, hi ha més associacions, hi ha més... abans no hi havia el Consorci amb un CIAT que treballava per ajudar les dones. I tot i així... els actes de violència continuen sent-hi. És molt trist.
És l'Associació de Dones de la Garrotxa, la seva presidenta, qui sentíem ara, la Catalina Selles, reivindicant el paper de la dona. Per cert, al Ripollès ja s'han atès més dones per violència de gènere aquest any que en tot el 2022.
Preocupa que una de cada 10 ateses tingui menys de 18 anys.
Escoltem l'Anna Vial, és educadora del Servei Integral d'Atenció a les Dones.
I per això és important doncs, poder classificar i poder identificar quines són les actituds o situacions que tu ja estàs en una situació una mica problemàtica.
Fem dissabte és la nova proposta de l'Ajuntament de les Preses. Busca crear comunitat entre les dones del poble.
Des del febrer fins al juny s'organitzaran 5 tallers perquè durant una estona les dones es desprenguin de les tasques de la llar i dediquin aquest temps a elles mateixes.
Escoltem l'Anna Casadevall. És precisament una de les impulsores del projecte.
Hem buscat una mica crear un grup que ens permeti parar en el dia a dia, que portem totes un ritme bastant elevat, per poder parar una estona i estar amb nosaltres mateixos, escoltar-nos i crear un cercle de confiança entre dones.
Són les 8 del matí amb 32 minuts. Avui edició especial del nostre esmorzar.
Avui esmorzem amb
les impulsores de Això és violència, no en siguis còmplice.
Amb el suport de Tuiting.
Això és violència, no en siguis còmplice. Aquest és el nom de la campanya que s'impulsa des del Consell Comarcal de la Garrotxa, des de Garrotxa Jove, des de l'Oficina Jove de la Garrotxa i des de la Regidoria de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Olot. Una iniciativa que el que pretén és posar en evidència les conductes sexistes i la violència contra la dona, lluitar-hi, combatre-la i, a més, fer-ho des d'un sector especialment sensible, com és el sector del jovent, que, de fet, és el nostre futur i és el que hauria de contribuir també a canviar les coses. A aquesta hora estem en condicions de saludar la Maria Grabolosa. Maria, com estàs?
Hola, molt
Hola,
bé.
Hola, benvinguda. L'Ariadna Pagès.
Hola, bones.
Hola, i també la Naima Algamuchi. Naima, com estàs?
Hola, un plaer.
Avui compartim taula amb elles. L'Ariadna és tècnica del Consell Comarcal de la Garrotxa, tècnica de joventut. La Naima és informadora juvenil i la Maria Grabolosa és dinamitzadora juvenil. Venim d'un cap de setmana molt intens, hem vist moltes reivindicacions. En quin punt es troba el jovent de la Garrotxa ara mateix, Ariadna?
Sí que és veritat que moltes vegades les violències
que reivindiquen doncs, el dia del 25 de novembre, no? Són unes violències que travessen a totes les edats, no només a la de les persones adultes, sinó també la de les persones joves. I sí que és veritat que a vegades, quan parlem del 25N, ens focalitzem molt en les violències que estan a dalt de tot de la piràmide, com per exemple serien les violacions, no? Les agressions, els insults... Però a través d'aquesta campanya el que hem volgut visibilitzar és tot el que hi ha a sota d'aquest iceberg, no? Que són aquestes violències més normalitzades, més subtils, que moltes vegades no identifiquem com a violències perquè les hem normalitzat en el nostre com ADN més col·lectiu, no? Que al final doncs, vivim en una societat que malauradament encara ara és molt patriarcal, hi ha moltes coses que no ens ho sembla i les hem acceptat en el nostre dia a dia. Això que deies tu, no? Que les persones joves, gràcies a no ser qui, però cada cop ho normalitzen menys, no? Jo recordo abans que anàvem, per exemple, potser a la discoteca o així, i normalitzàvem que sabíem que aquell dia algú o altre ens tocaria el cul, hi hauria algun tocament o un altre. Doncs ara sí que és veritat que hi ha moltes coses que les persones joves ja no hi passen. I jo crec que aquí sí que es veu una mica aquesta no tan normalització de les violències, però encara, òbviament, queda molt, molt camí per fer.
Però, en canvi, diguem-ne, les noves generacions són víctimes de la tecnologia, i aquest tema és especialment delicat perquè és una altra manera també d'haver-hi determinada violència. Potser no és una violència física, però sí que és una violència més subtil, no? Quan, per exemple, un noi li demana a la seva noia que per amor li deixi veure el contingut del seu telèfon mòbil. Correcte. Diguem-ne que és un altre paradigma aquest?
De fet, la campanya està orientada a exemplificar una mica les 8 violències i una d'aquestes és la digital. Llavors, dintre de la digital, hi ha tot això que acabes de dir i ho hem volgut visibilitzar a través de la campanya dintre d'altres paradigmes, no? Vull dir que també n'hem fet la vicària, l'obstètrica... Mm-hmm. Llavors, al final, són molt els tipus de violència, el que explicava l'Ariadna. I, no sé si té resposta a la pregunta,
sí,
però...
Sí, però els nostres joves i les nostres joves són conscients, de vegades, dels perills que corren en aquest sentit, perquè per amor es fan moltes coses, no?
Sí. I això que deies de la violència digital, moltes vegades els joves no saben que una pràctica sexual més que ells poden fer és a través del mòbil, no? Com seria el sexting. Què passa? Que moltes vegades no s'ha explicat prou bé que el perill d'enviar aquestes imatges no és per culpa de la persona que les envia, sinó de la persona que després ens fa una difusió no consentida d'aquestes Correcte. Imatges. I això s'ha d'explicar molt bé perquè s'ha de diferenciar entre el sexting i el ciberassetjament, o en aquest cas que si són pràctiques sexuals es diu sexpreading, no? I tot això és una violència que per això també el nom de la campanya, que és no en siguis còmplice, és a dir, si tu estàs enviant una foto íntima d'una altra persona, està sent un agressor més d'aquesta pràctica. Exacte. I no és una pràctica que no es pugui fer, sinó que també has de ser conscient dels perills que pot tenir, però que si tu l'envies no és responsabilitat del que pugui passar, no?
Naima.
I a la pregunta que has fet de com ho reben, no, els joves, un exemple que posaré, quan vam anar a repartir cartells i a presentar la campanya, entre els joves, doncs hi havia... la campanya és guai en aquest aspecte perquè la recollida de les frases doncs impacta una mica, no? I quan li dius això, no? A revisar mòbil, com reaccionen, primer es queden com diguent, depèn, a vegades, com ho normalitzen, no? Com si fos una cosa normal que la parella hagi de conèixer la teva contrasenya i hagi de revisar-te el mòbil. Això és confiança, això és amor o el gelos, i crec que la finalitat és aquesta, no? De visualitzar aquestes microviolències i que siguin conscients de que no, que és una violència, de que la confiança no és a dir, no és que revisin el mòbil, ni que sigui gelós, ni que... I això és educació, no? Si no hem d'educar ni rebutjar, a la llarga hi ha el rebuig col·lectiu, i evidentment que els joves no... ho rebutgen, no? Però és educar, com ha dit abans l'Ari, s'ha fet molta feina, evidentment, al llarg de la història ha canviat, però encara falta.
Hi ha prou pedagogia al voltant de totes aquestes qüestions? És a dir, els pares i mares, és molt fàcil que se'ns escapi de les mans. A les escoles, no sé fins a quin cert punt, tot i que ho intenten, però se n'acaben d'en sortir, perquè moltes vegades la mainada ens dona 30.000 voltes als adults, no? Tots hem sigut nens i tots li hem colat d'alguna manera als nostres pares, no? I ara, segurament, els que estem en aquesta taula, quan érem petits no hi havia les tècniques digitals que hi ha ara, i en conseqüència potser tot era més controlat, però ara com ho podem fer perquè no se'ns en vagi de les mans com a pares i mares?
Com a pares i mares.
Sí,
no,
cara,
no? Aquí em sembla que sóc l'única mare, i bueno, i et puc dir que sí, que és difícil perquè a vegades pots fer efecte contrari, no? El fet de educar-los a, evidentment, parlar de tot obertament, crec, no sóc cap experta, sóc mare, vale? Només sóc mare, no sóc entesa amb res, no hi ha un llibre d'instruccions, però sí que es pot, diguéssim, a través de molts tallers, no? que es fan aprendre dels professionals, no? A que t'ajudin a gestionar i a ser mare, no? Que és molt important posar límits, evidentment, que sembla que siguis l'enemic, però s'hi han de posar límits, perquè som pares, no deixem de ser pares. I això, no? Que al final no hi ha una guia d'instruccions, anem fent, ens deixem assessorar pels professionals i això, no? Al final...
Sí, i a vegades és això que dèiem, no? Que les violències pues, adopten caires molt subtils i que moltes vegades, sense voler, hem educat molt en la cultura del terror, i jo crec que cada cop doncs hauríem de ser més conscients, no? D'educar sobre el poder que tenen els nostres cossos en que hem d'anar segures pels carrers i no pas de dir-te, ostres, no vagis per aquí, no vagis per allà, no surtis d'aquesta manera, no? Educar una mica més en tu ets lliure, senta't segura. Malauradament vivim en una societat que no ho és, no? Però sí que és veritat de canviar una mica el xip en aquesta... educació en la cultura.
Exacte.
Del terror.
I les que tenim fills, doncs això, educar-los al respecte i a tot el valor que té una dona, no? Com a mare, com a germana, com a parella i els valors, no? Bàsicament els valors.
Naima, aprofitant que ara tens la paraula, tu com a dona racialitzada, creus que les dones...
Perdona, no sóc nascuda, però bueno, amb els anys que
tant
fa...
Se val, vale, tant se val. Però tu creus que les dones racialitzades pateixen el doble aquesta violència pel fet de ser dones racialitzades?
Et podria dir, crec que diferents tipus de violències, sense assenyalar cap, però diferents, no? Un tipus de violències com... És que el cartell veuràs que hi ha altres, com per exemple...
Sí, sí.
Treu-te el mocador... No, per treballar aquí o X, no? Per això lo interessant d'aquesta campanya és això, que treballa una mica tot tipus de violències, tot i que evidentment la de gènere, bueno, és de gènere, no? Al final és contra la dona. Les dones sempre hem estat en punt de mira, vale? Tant si anem poc vestides com si anem tapades, indiferentment estem en punt de mira, no?
Sempre jutjades,
sempre, no? Jutjades, exacte, per qualsevol decisió que prenem, no? Com volem viure, no? I en un... Podria dir-te que sí, però clar, és tan àmplia la violència que tampoc m'agrada senyalitzar, no? Perquè hi ha tota mena de persones i depèn de com ho visquis, depèn de la... també l'econòmica, no? És molt important, no? en aquest àmbit, perquè a vegades una dona quan depèn econòmicament li costa donar el pas, no? de reconèixer certes actituds, no? va aguantant i sembla que, no? Però bueno, tampoc cal enfocar-ho perquè és molt diversa. Llavors hi ha violències d'altre tipus, però com a racialitzada et puc dir que sí.
De fet, les dades també demostren, no, que la violència masclista afecta molt diferent a joves de perfils molt diversos, sobretot si tenen un eix de discriminació com els que seria en el cas de la Naima, no, per raó d'origen. I bueno.
Abans heu parlat de que hi havia 8 tipus de violències. Sí. Ens les podeu mencionar?
Sí, tenim la psicològica, la física, l'obstètrica, la vicària, la de segon ordre,
sexual,
la sexual, I quin altre?
Digital.
La digital i la de, per raó d'origen. Aquesta és
la molt... Quina és la del segon ordre? Perquè les altres sí que n'hem sentit a parlar alguna vegada, sí. Però la violència de segon ordre, sí. Què és això?
És la violència que tu pateixes quan estàs defensant una persona que està patint una agressió, una violència, una discriminació.
És allò que diuen de que dos es barallaven i el tercer va rebre. Exacte. Seria una
correcte.
Mica això, no?
Sí, sí. Sí, sí. Pues està tipificada per la llei catalana 17-2020.
Per
sí.
Tant, jo veig que un home agredeix una dona, jo em poso pel mig, jo rebo, jo sóc sí, receptor sí. D'aquesta violència de segon
sí.
Ordre.
Podria ser considerat delicte, sí. Sí,
i això està tipificat com a tal.
Sí, sí, sí. Sí.
Hi ha prou informació al voltant de tot aquest tipus de violències? Perquè segurament ara moltes persones, quan tu les has descrit, Maria, deuen haver pensat, i això què és? I allò altre?
Totalment, a mi m'ha passat. Fent aquesta campanya he descobert un piló d'informació que no sabia que existia o que teníem al nostre abast, perquè a vegades penses, com ho faig, que difícil, com aconsegueixo tot això, que aquesta informació, si em passa, si ho visc, si alguna noia ara mateix ho estic veient i ho tenim al nostre costat. Llavors, el que hem volgut també... fem la campanya és ajudar a que tothom tingui aquesta informació al seu abast, sigui el tipus de violència que sigui. Per tant, si no saps quina és la segona ordre ni què fer quan et passa, com ho estàs visquent, ho tens allà. Aquí a la Garrotxa et proporcionem aquesta informació perquè la puguis tenir al teu abast.
En què ha consistit o en què està consistint aquesta campanya?
Voleu explicar?
Conscienciar una mica... nosaltres joves evidentment però no tan joves perquè va adreçada a tothom, a conscienciar sobretot, és a dir, la frase és per impactar, vale? Tu pots parlar del 25N de moltes maneres, no? Però la frase quan la llegeixen impacta i remou com ep, això ho he fet, no? O potser això ho he viscut i fa, això és violència, ostres, doncs a mi, no? Jo m'he trobat i llavors això que deies del cartell, que les frases, allà hi ha un QR, no? Que llavors quan ho escaneges vas als drets,
el tipus de violència que és.
Exacte.
Hem de dir que l'heu desenvolupat aquesta campanya per 12 municipis.
Sí, bueno, l'hem desenvolupat per tota la comarca i també pels municipis on tenim tècnica de joventut compartida, que és allà on nosaltres pues, ens centrem més en els projectes de l'àmbit juvenil.
I heu tocat carrer, és a dir, heu anat fins i tot a establiments comercials a portar tota aquesta documentació perquè qui estigui allà pugui, en certa manera, sentir-se identificat si és que malauradament es dona el cas, no?
Sí, abans ho explicàvem també a la tele, que són coses que a vegades pues, ens centrem molt més en els instituts, no? O en llocs on hi ha potser hi ha més aquesta consciència, i era com, va, anem a portar més al carrer i en aquest àmbit més comunitari per generar també aquest impacte, on a vegades o estan més dissimulades o no se'n parla tant, no? D'aquestes coses, i per això ho hem portat.
Hem d'anar acabant, no tenim més temps, però m'agradaria fer-vos segurament la pregunta del milió, no? Què hem de fer tots plegats per combatre aquesta xacra? És a dir, és una cosa només d'homes? És una cosa només de dones? És un problema social? És un problema d'educació? Què és per vosaltres i cap on creieu que hem d'anar? Qui vol començar?
Jo crec, començo si voleu, jo crec que fonamental l'educació, evidentment, educar, però és quasi tot el que has dit, vale? És un problema social, no és d'home i dona, és social, la dona és la que ho pateix més, això és la realitat, vull dir, la realitat està allà, són dades, i l'educació i el rebuig. Quan, si el rebuig col·lectiu a la conducta, a aquest tipus de violències, ajuda a que tothom... llavors la societat s'educa, automàticament s'educa el rebuig, es fa col·lectiu, no? I llavors evidentment les lleis també, les lleis ajuden molt i educar, perquè la part que ens toca educar els nostres fills i joves.
Jo em quedo amb la frase de la campanya, no en siguis còmplice. Per mi és un gran titular de què hem de fer en el futur, sí.
Maria.
Jo afegeixo amb el que ha dit l'Ari, una mica aquesta part empàtica, no? De si tu veus que estan patint un tipus de violència o estàs visquent que això t'envolta en el teu entorn, doncs intentar no ser còmplice, intentar tenir empatia, intentar no formar part d'aquest ambient i, bueno, que som humans, no? I que al final ens hem d'ajudar amb els altres, ser bons uns amb els altres, independentment del tipus de sexe o gènere que siguem, i que és molt complicat.
Ariadna Pagès, Anaïm Algamuchi i Maria Grabulosa, gràcies per acompanyar-nos, i que aquesta conversa i que aquest cap de setmana que hem viscut serveixi per reflexionar sobre una cosa que per mi és molt important, i és que si no hagués sigut per una dona, cap de nosaltres seríem aquí, i això s'ha de tenir sempre en compte. Gràcies.
Gràcies.
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del Centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Ja estàs ben equipat per aquesta tardor. A Tweeting hi trobaràs els portàtils i les tables fetes a la teva mida, a més de tots els seus complements. I també a Tweeting hi trobaràs les millors tarifes. Demana'ns la tarifa fibra més fixa, més mòbil, per només 38 euros al mes, o mòbil 5G a partir de 10 euros. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada. Al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot. Telèfon 902 26 24 25.
Anem als esports, 3 quarts de 9 del matí i 3 minuts. La Unió Esportiva Olot tomba el Reus amb un gol in extremis de Marc Mas. David Planella.
Era el minut 86. L'Olot no havia fet un bon partit, però el resultat era obert i podia passar qualsevol cosa, i els olotins hi van creure. Una centrada d'Uri Ayala, incorporat a l'atac, es va convertir en un caramel per Marc Mas, que es va refer d'un penal fallat i va marcar l'àrea petita. Va ser el gol que va desencallar el duel directe contra el Reus i que va desfermar l'eufòria a l'estadi municipal. Pedro Dòlera es mostrava orgullós de la victòria a la sala de premsa.
Me sento molt afortunat d'estar aquest club, d'estar amb aquest grup d'equip, d'aquí de jugadors que tinc, que han cregut fins al final, i que al final pues, crec que la victòria és absolutament justa. Una llàstima no haver-ho fet abans, però bueno, vull dir, al final els partits ja sabem que són molt complicats i davant teníem un equipàs.
L'Olot va afrontar el partit més complicat fins ara a l'estadi municipal. Sense Urri ni Uri, els olotins van perdre al mig del camp. El Reus va tenir més possessió de la pilota, però no va traslladar el domini al marcador.
I jo crec que la clau ha sigut ficar el terme a dintre, amb aquest tercer home a dintre, que ja ho havíem d'haver fet abans, però bueno, al final, per voler pressionar més alt amb els dos puntes, pues, crec que bueno, aquí hem encertat, i al posar-nos de 3, crec que han sigut de minuts 60 o així, i el Reus ha desaparegut. Vull dir, han sigut molt, molt millors. Lluvi ha entrat molt bé al partit. Bueno, la veritat és que estic molt content per ells, perquè són nois que estan treballant molt bé. Ja et dic, Lluvi, Terma, bueno, en fi, són jugadors que tenen a vegades menys minut, perquè és que davant tenen uns altres que també ho fan molt bé, però quan surten demostren que tenen nivell per estar aquí, no?
Patint i treballant fins al final, l'Olot va guanyar per la mínima un duel directe de la part alta de la taula, va mantenir el lideratge i, per tant, va sortir viu d'una jornada que se li havia complicat molt amb les victòries al migdia de l'Hospitalet i del Tona als seus perseguidors. Precisament els osonencs, els tercers classificats, seran el proper rival dels garrotxins, diumenge que ve, a fora de casa.
I l'hoquei Olot recupera el bon joc i empat a Sant Cugat. Festival de gols 4-4, Roger Isern.
Els olotins van començar el partit a Sant Cugat de la millor manera possible per refer-se del cop de la setmana passada davant el Vendrell. En els dos primers xuts a porteria, els olotins van marcar. Aniol Mangas al minut 2 amb un llançament exterior i Marc Prat, rematant una bola al segon pal, posaven el 0-2 quan només es portaven 5 minuts. El Sant Cugat es veia superat i els de Jordi Garcia amb un plus de confiança molt important. Però quedaven molts minuts de partit i els locals es van cuinar l'empat amb un parell d'ocasions de Xicola i Villares, que deixaven fred a un hoquei Olot que veia que havia de tornar a començar de 0. A 9 minuts i mig pel descans, però Tomàs Mercè reaccionava de seguida amb l'empat dels roig i negres i anotava el 2-3 superant per sobre el porter Mac Rodríguez. La zona interior agafava protagonisme i Marc Prat ho reafirmava amb el 2-4 després d'una connexió brillant amb Aniol Mangas. Un resultat que no es mouria abans de la mitja part i deixava el partit a un hoquei Olot que tenia l'opció de tancar-lo. L'entrenador del conjunt olotí és Jordi Garcia.
És positiu, però també és una mica... ens anem amb una mica amb un mal gust de boca pel fet de que la segona part fem 0 gols i en tenim més que la primera. Tenim, crec que arribem molt clar, crec que arribem molts de cops i al final no acaba d'entrar, però això és el hockey.
A la represa, però, es van girar els papers respecte a la primera meitat. Pau Gilabert amb un doblet en els primers 5 minuts empatava el partit i deixava un 4-4 al marcador, que Pau Flórez i també Mac Rodríguez es van encarregar que no es mogués. Tomàs Mercè va tenir el cinquè, però la bola va anar al ferro, en la que va ser l'ocasió més clara dels olotins a la segona meitat.
I la Trail Vall de Riba ja té data confirmada. La prova es disputarà el pròxim 27 d'abril. L'enguany celebra una dècada d'edicions i ho fa amb diverses novetats.
La Trail Vall de Riba ha entrat
convidat a formar part del circuit de la X-Trail Cup. Enguany la prova incorpora una nova cursa, la del Ripollès, amb l'objectiu d'oferir nous recorreguts i paisatges als participants. D'aquesta manera, el circuit d'aquest 2024 estarà format per quatre proves repartides entre Ribes de Freser, Sant Hilari Sacalm, Lles de Cerdanya i Saldes. En parla Xevi Guinovart, director de la Trail Vall de Ribes.
Però aquesta ja és la 10a edició, aquest any fem el 10è aniversari i hem volgut doncs, fer-li donar-li un punt diferent entrant-la dintre del circuit de la X-Trail Cup, que és un circuit que es fa entre Berguedà, Cerdanya, Guilleries i ara entrarà també el Ripollès.
La Trail Vall de Ribes serà precisament la prova que encetarà el circuit X-Trail el pròxim 27 d'abril. La cursa proposa les tres distàncies habituals amb una marató de 43 quilòmetres, la Trail de 23 i la Short de 16 quilòmetres. Enguany, però, una de les novetats és la recuperació de la caminada.
Recuperem la caminada. L'havíem, bueno, per temes de recorregut no el podíem passar i l'havíem perdut. Recuperem una caminada de 9 quilòmetres que és íntegra pel recorregut que també faran els de 16 i les altres distàncies, i aleshores també permetrà als acompanyants i als que vulguin fer algú d'esport d'una manera més tranquil·la i gaudir del paisatge de la vall, doncs anar resseguint els seus participants i veure'ls en cursa, no només esperar-los a meta.
Les inscripcions per entrar a formar part de la X-Trail Cup es podran formalitzar a partir del pròxim 1 de desembre a través de la pàgina web del circuit.
Quan a l'exterior sents això, però al teu cap sents això, és que et veus bé. I quan et veus bé, tot va bé. I si a més t'emportes dues ulleres graduades de marca pel preu d'unes, et veuràs dues vegades bé. Només a Opticalia i Opticalia.com.
Més informació a Opticalia Olot, a la plaça Clarà.
Completem el nostre programa amb la previsió meteorològica i amb en Dani Ramírez.
Avui el temps serà variable, mig ennuvolat, alguna boirina, bancs de boira al matí, temperatura baixa, freda, de plena tardor, a la Garrotxa entre 0 i 3 graus, a Osona entre 2 i 3 graus de mínima, en punts de la Costa Brava baixant cap als 4-5 graus, força fred també a la Costa Brava, i sota 0 les valls del Pirineu. Ahir, per exemple, a Camprodon baixaven a 4 sota 0, o a Isòvol a 7 sota 0, la Cerdanya. Bé, avui hi ha un petit canvi de temps que arribarà a la tarda, tarda, vespre i nit, un front que donarà núvols, per tant, tarda més ennuvolada i fins i tot alguna gota. Algun plogim pot caure, poca cosa, cap al nord, bàsicament Cerdanya i Ripollès, i si neva molt poquet, cap als 2.000 o 1.800 metres. Per tant, un dia fred, perquè de dia costarà passar dels 15-16 graus les més altes, i per tant, doncs, refresca de dia, sobretot. Demà el temps vindrà marcat per la variabilitat també, núvols i clarianes. A la tarda no descartem alguna nuvolada important cap al nord de les comarques de Girona, i la temperatura lleugerament més baixa. Dimecres també preveiem un dia variable, mig ennuvolat, però sembla que de pluja no n'arribarà. Hauríem d'esperar ja dijous. Dijous vespre i nit, o a partir de la tarda, es pot tapar l'interior i el Pirineu amb algun plogim i alguna nevada a cotes altes, més de 2.000 metres, tot i que la matinada de divendres podria nevar feblement al Ripollès i a la Cerdanya cap als 1.700 metres.
Fins aquí els 5 minuts més d'aquest dilluns, avui en una edició especial dedicada a parlar del 25N. Demà hi tornem a la mateixa hora per informar-vos de la millor manera. Que passeu un molt bon dia.